Escolta, avui comença el Barcelona Open Banc Sabadell contra degut al tenis Barcelona i un dels seus principals favorits, com sempre, és en Rafael Nadal, número 4 del món, guanyador del Godó en 8 ocasions, amb ell sempre inseparables, el seu entrenador i el seu oncle, el Toni Nadal, formant un tàndem que ha guanyat ni més ni menys que 14 grans slams. Toni Nadal, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Joan Maria Pou, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Miguel Rico, hola.
Bon dia, bona hora.
Bon dia. Santi Segurola, què tal, Santi?
Bon dia.
Bon dia. I Joan Antoni Casanova, bon dia, Jac.
Bon dia.
Bon dia. Amb el Toni Nadal després parlarem de l'estat del Rafael, però per començar, todo se puede entrenar. Tot el talent també?
Bueno, és que el primer que hauríem de fer és definir clarament què és talent. Es fer les coses d'una determinada manera. Jo crec que no. El talent en el final és la capacitat de dur a terme una activitat i ho la duen d'una certa manera, amb elegància, com és el cas d'en Federer en el nostre esport, i d'altres la duen amb menys elegància, però també tenen un tenor. Jo crec que tot és entrenable, i en quant a aquest títol, jo crec que hauria estat més correcte dir tot se pot entrenar i tot és susceptible de millorar.
Tot és susceptible de millorar. I tu creus amb el talent, allò que en diem, això és innat?
Sí, evidentment, però jo crec que això és una predisposició que té qualcú a inicialment fer les coses bé, però jo durant la meva... tots aquests anys que he estat dins el món del tenis, o que fa molt temps que estic allà, jo he pogut comprovar com nins que a priori tenien, o inicialment, un gran talent, el que s'entén un gran talent, quedaven per el camí, i en canvi gent que tenia suposadament un menor talent, pues, lograven progressar més en el final. Quin és el talent? El talent important és el talent final, no és el talent inicial. Aquest, no és que aquest té un talent innat. Bueno, això té un cert valor, però és valor important i decisiu dins la vida. Això crec que és el talent final.
En el llibre parles d'una persona que és suficientment bona o molt bona, ha de treballar constantment. Sí. Jo m'imagino que això, per exemple, en el cas del Rafael Nadal, és evident, és a dir, el talent el té, la manera de treballar, el mètode també el té, però hi ha una concepció clara del que passa, que és que mai t'has de creure, ni quan arribes al número 1, que ets el millor.
Bueno, és que jo crec que... Bueno, el primer que jo vull dir és que jo vaig entrenar en Rafael des de petit, des que té 3 anys, o l'entren, i jo no he fet mai diferència en el que crec que és bo dins la pista, el que crec que és bo fora de la pista. Els valors són els mateixos i evidentment, un dels valors és l'esforç continuat. I és bàsic. Avui en dia les diferències entre uns i els altres en tots els àmbits de la vida són molt poques, i si tu no estàs dispost a fer aquella feina de més, si no estàs dispost a aquella adaptació, pues és fàcil, ja no que te guanyin 2 o 3, sinó que te guanyin 22 o 23.
La confiança en si mateix és molt important?
És decisiva, i en el nostre esport és decisiva, perquè la bolla se te'n va de fora o se te'n va de dins per poc. Jo crec que és en tots els esports. Però jo tinc una visió de la confiança... Jo no crec que en la confiança cega, que tantes vegades se repeteix. Jo crec amb el dubte, perquè just els fanàtics, els molt beneïts, no tenen dubtes. Jo crec que en el dubte, el que crec que igualment que tenen dubtes, jo vull creure que superaré les dificultats. I així, des de sempre, quan en Rafael era petit, jo tenia l'idea molt clara de que en Rafael seria un gran jugador.
Sí?
Quan tenia 7 anys, li vaig dir al seu... No ho anava pregonant perquè s'haguessin rigut de jo, però en el seu pare vaig dir, aquest tipus serà campió d'Espanya, segur. I tinc una altra anècdota. Estàvem aquí a la casa d'en Carlos Moya i em va dir, quan en Rafael tenia, no sé, 14 o 15 anys, em va dir, firmaries que en Rafael fos un Albert Costa? En Albert Costa havia guanyat Roland Garros. I vaig dir, no ho firm, ni en broma.
Tu vas dir que no ho firmava.
Jo li vaig dir a en Carlos Moya, no ho firm ni en broma, i ell se va estranyar una mica. I em va demanar després, firmaries que fos un Carlos Moya? I li vaig dir, sí, clar. Li vaig dir que sí, per educació. Perquè quan vaig sortir, li vaig dir a en Rafael, vamos, no ho firm ni en broma. Perquè jo vull creure, perquè jo el que me motiva és aspirar en el màxim. Després, com que no considero un fracàs no fer-ho, jo aspiro sempre en el màxim i després, si va bé, bé, i si no, pues, sé reconèixer que els altres són millors.
Home, Rafael, quantes hores entreneu al dia?
Nosaltres entrenàvem bastant quan en Rafael era petit, jo crec molt en la etapa de formació, i degut a problemes que en Rafael va tenir, sobretot en el 2005, que té una... se li va detectar un problema en el peu que ha estat desencadenant de tots els successius problemes que ha anat tenint, pues, en aquell moment mos varen dir que el tenis de nivell pràcticament s'havia acabat i varen haver d'anar reduint l'entrenament, varen haver d'anar reduint els temps i varen haver d'anar canviant.
Però ara, per exemple, quantes hores entrenen, Rafa?
No, nosaltres entrenem, solem entrenar 2 hores, ara 2 hores i mitja, 2 hores de físic, de tenis, el que després ell té un tema físic d'una hora, més després tot un tema de fisio, que el li du també bastant de temps.
Estem parlant que entre una cosa i l'altra 4 o 5 hores, més o menys?
Sí, 4 o 5 hores.
4 o 5 hores. Tu quan dius, quan, per exemple, en les tertúlies de futbol es parla, no, això està, és que aquest equip haurà de jugar 3 partits en una setmana, i això és una no, barbaritat.
Jo sempre m'aquest sorprès de mirar. Jo he tingut un germà que ha estat futbolista, en el millor equip del món, que no era el Mallorca, desgraciadament. Però... ostres, i jo m'he sorprès de moltes de les coses que diuen els futbolistes. M'he sorprès quan diuen que, o deien un temps, que el viatge inicial de pretemporada a la Xina els afectava per rendiment. No li veia mai la conseqüència quan nosaltres avui jugues aquí i demà te trasllades a Austràlia i no te queda més remei. Jo he arribat amb un avió a Nova Zelanda, bueno, venien de Chennai, arribar que agafar l'avió a les 12 del vespre, arribar a les 4 del dimarts, això era el diumenge, a les 12 del vespre, a les 4 del dimarts arribar a Nova Zelanda, a les 12 i a les 4 jugar el partit, quan això era el 2004, en Rafael tenia més força i guanyar el partit, un que era top 10 en aquell, no, el 14 del món era. En el final tu t'adaptes i tu estàs dispost a fer les coses necessàries per jugar. Què passa? Hi ha un acomodament, crec jo, propi de tots els qui les coses els van molt bé, que a mesura que te vas pujant de nivell, pues vas tenint més problemes per tot allà on vas. I si te fan fer 2 hores, pues aquelles 2 hores són excessives.
Tens una imatge, també t'ho he dit, de molta seguretat. I en canvi, en el llibre expliques que dubtes de tot.
Jo no és que jo faltaria més, com vol que jo clar que dubte de tot. Jo t'ho repetir, és que... no entenc una altra... no entenc aquesta gent que té les coses tan clares. Jo que et sorprès quan escolt polítics que tenen la seva visió tan clara del seu partit i que veuen que els tenen totalment la raó i l'altre no en té gens. Jo en que et sorprès totalment. Clar que tenen dubtes de si he fet la feina bé, si l'hagués pogut fer millor, si han de fer això o allò, uns dubtes raonables que després, evidentment, ja fas una determinació i vas per aquí.
Per exemple, parles molt de controlar l'adversitat, de saber controlar l'adversitat. Per exemple, ara en el moment que està, en aquests últims temps, el Rafa, això com es pot gestionar?
Bueno, això, jo tot dins la vida jo l'he gestionat en sa reflexió i en sa manera d'interpretar ses coses. Mira, nosaltres hem duit molta sort dins la vida. És veritat que en Rafael s'ha esforçat bastant, ha tingut problemes, però la compensació ha estat molt elevada. Hi ha molta gent en aquesta vida que s'esforça molt i que no té aquesta compensació. Està ple de gent que fa feina, que són bons professionals, estan en l'atur i no tenen la sort que nosaltres hem duit. És veritat que nosaltres hem tingut problemes, però la compensació ha estat alta. Ara han vingut moments que les coses han anat pitjor. És que forma part de la vida. Jo no puc aspirar. Crec que era en Quevedo que deia quien espera que todo esté a su gusto se llevará muchos disgustos. Jo no puc aspirar que tot em vagi bé. Bueno, hem tingut un any de problemes al final del 2014 i fins ara, més o manco, que pareix que han retornat el bon camí. Bueno, problemes... forma part de sa vida. No, jo procuro no exagerar el moment de les victòries i tampoc procura fent-ne un gran massa de quan les coses van malament.
Estàs parlant ara molt en passat i t'he de preguntar pel futur. Més val que allò que diuen sempre d'una retirada de temps és una victòria?
Bueno, això també ho diu la gent. La gent sempre molt sol faltar equanimitat i demanar a els altres el que nosaltres no fem. Que és que tu te retiraràs quan en vés de tenir no sé quant de gent t'escolta, si tu baixes i ara en vés de tenir-ne 1 milió en tens 900.000, te retires? No. No, perquè tu creus que estàs encara en disposició de fer la feina. Evidentment que no me retiraria. Jo no
me retiraria. Jo estic en contra de que es retiri.
No, perquè... però jo ho dic, jo li deia al meu germà quan jugava amb el Mallorca, retirar, no te retiris mai, si passes gut de fer-ho. Perquè jo no tinc cap obligació d'estar allà dalt de tot. Jo tinc l'obligació en jo mateix de fer el màxim i jo, mentre allò em satisfaci, no me retiraria. Després jo te diré, jo mai, si ara en Messi baixàs, el record que jo tindria d'en Messi no seria d'en Messi que ha baixat, sinó els anys que mos ha donat de gran futbol.
És que t'ho estic parlant com si fos el Rafa, per entendre's, dones un guard, dones un guard. Tant de bo, però dones un guard. És a dir, segurament ell t'ha plantejat alguna vegada, escolta'm tu, després d'una derrota, després d'un moment que ell està acostumat a estar dalt d'agafar i dir, escolta'm tu, no ara,
no.
Escolta'm, fer punyeta.
Jo crec que no, perquè seria un desagraït de sa vida. Sa vida mos ha anat massa bé, com perquè una petita o una mala ratxa te dugui a pensar en sa retirada. No, ses coses... són normals. Si estic número 1, estic molt content, però si estic es 4 i faig el que toca, també estic molt content.
Descartes que pugui tornar a ser el número 1 del món o no?
Bueno, hem d'intentar que en Djokovic se lesioni, Federer no sé què, bueno, no ho descarta. La veritat és que jo crec que en Rafael va jugar ara en el darrer torneig, que van jugar bastant millor, va jugar a un molt bon nivell, és veritat que mos faltaven partits per d'alt nivell per poder encarar bé un partit contra en Djokovic, i el partit contra en David Ferrer va ser complicat i un poc massa dur per nosaltres, però jo crec que si ell logra jugar en aquest nivell no descart que torni a ser de número 1, que és molt difícil, totalment.
Una pregunta molt ràpida al Pou, que em sembla que volia fer-li. Pou.
Sí, no, jo volia que tornés a explicar o que m'expliqués com s'aconsegueix convertir en realitat aquest discurs absolutament contracultural que tens, no?, entrenant el Rafa. Una frase que jo faig servir molt sovint, sempre que puc, que te la vaig llegir en una entrevista al País, dient, no serà literal, però crec que el sentit sí que el respectaré, s'ha de ser molt idiota per creure't millor que els altres, perquè passes millor que els altres una pilota per sobre una xarxa. No? I aquest discurs és absolutament contracultural avui dia. No? Com s'aconsegueix que qualli aquest discurs?
Bueno, el primer que jo vaig dir és... s'ha de ser molt... Per creure't especial avui en dia... has de tenir una condició indispensable, que és que siguis especialment beneït, perquè que tu te puguis creure especial per jugar a tennis, per passar, no a tennis, a futbol,
sí, sí,
però el mateix per ser periodista de gran nivell, també que te creguis especial, també és el mateix, o perquè te destaquis bastant amb una activitat. El meu nebot fa una activitat bastant bé, que és jugar a tennis, però una. Hi ha 2.000 activitats que ell desconeix. Per consiguent, no hi ha motius mai, crec jo, per sentir-te especial. I com ho fas? Doncs pues com en tot de sa vida, reflexionant i fer-li veure a sa gent. Bueno, això és el teu lloc d'ubicació dins el món, i l'altre, pues no te correspon creure-te res especial.
Barça guanyarà la Lliga, la Champions, la Copa, que ho veus?
Bueno, sa Lliga crec que la guanyarem segur. Sa Champions... el problema de Modric del Madrid crec que el dia afectarà, perquè no ho dic ara, el meu nebot sempre se'n riu de jo quan jo faig comentaris futbolístics, perquè diu, tu en saps molt sense voren-ne massa. Jo, la veritat, jo veig el Barça i el Madrid, però jo li deia sempre, ostres, Modric és fonamental, perquè Modric te fa jugar bé els altres. El mateix crec que amb Xavi, que no entenc massa perquè no segueix jugant més temps, crec que mos fa jugar bé l'equip, pues, en Modric crec que és una peça fonamental per fer millorar i per donar una miqueta més de velocitat en el Madrid, i segon, crec que té un problema que queda lesionat tota la temporada i crec que li pot afectar.
Dóna molts recolzs al Rafa.
Veig que aquí no té tants dubtes, eh?
No,
sí. No, bueno, no tinc cap dubte, tant dubtes per a després. Potser no conyem.
Dóna-li molts records al Miquel Àngel, de qui Pep Guardiola li deia sempre Pepet.
Sí, sí.
Desconscient, no? Ja t'ho he dit,
sí,
eh?
Sí, sí.
Mi germà ja t'ho he dit, eh? En Pepet, li deia, amb el Miquel Àngel Nadal. Moltes gràcies, Toni, ha estat un plaer, de debò. Ara tornem de seguida per continuar parlant precisament de Modric, que és un jugador, efectivament, una baixa importantíssima pel Real Madrid en el tram final de la temporada, i per parlar també, evidentment, de la victòria del Barça, d'aquelles del minut 1 ja estava dient àrbitro a l'hora. Ara tornem de seguida.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.